Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Un minut que passa de 3:15. Avui justament arribarem a l'hora en punt amb un conte. Un conte de fades, modern, creat per l'escriptora i il·lustradora Júlia Sardà, que representa un cant a la llibertat i també a l'amor entre germanes. It started out as a feeling which then grew into a hope which then turned into a quiet thought which then turned into a quiet word. Tot va començar amb una sensació estranya. Un dia, de sobte, a la Franca, no li venia de gust pintar, ni fer collage, ni tan sols volia llegir. Júlia Sardà, il·lustradora i autora de La reina de la cova, editat per Blacky Little. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres i presentar-nos aquesta reina de la cova. Llegíem res, el primer fragment d'aquest llibre, que és una meravella, Júlia. Així comença tot, amb aquesta sensació estranya?
Sí, bueno, de fet comença amb una sensació que la Franca, la germana gran, no sap anomenar, i de la necessitat de trobar com poder donar-li forma a aquesta cosa estranya que sent a dintre seu, doncs comença el seu viatge cap a fora de casa en el que arrastra les seves germanes petites.
Uh-huh. Júlia, com eren els estius infinits amb els seus cosins, amb els teus cosins, abans que aparegués la reina de la cova?
Doncs eren increïbles, era com la llibertat màxima de... Clar, és que això s'ha inspirat en els estius que passàvem nosaltres de petits quan érem lliures i només ens requerien per anar a dinar al migdia, sopar a la nit, i ens passàvem el dia sense vigilància, amb les bicis, amb un llavall, amb les nostres pròpies normes, jerarquies i problemes de nens petits. I allà començaven totes les nostres aventures i les nostres les nostres primeres atrevir-nos a fer coses que eren prohibides i totes aquestes històries del món dels nens.
Clar, un llibre, aquesta reina de la cova amb el que t'estrenes escrivint el conte, sempre il·lustres, Júlia. Què va fer que pensessis també en la història, no?
Home, crec que és bastant després de... Clar, jo porto des del 2010 treballant d'il·lustradora entre una cosa i l'altra, llavors d'alguna manera sempre estic treballant amb manuscrits d'altres persones i a veure, dibuixar és una feina molt, molt, molt estimulant i molt creativa, però també hi ha moments d'anar dibuixant i anar tirant endavant, llavors penses i també penses què diries tu i penses de què t'agradaria parlar tu i quines coses t'interessarien, sobretot perquè hi ha moltes vegades que fas llibres que amb els que connectes molt, però hi ha moltes vegades que fas llibres amb els que connectes menys.
Clar.
Llavors, de sobte també et comença a entrar també la necessitat de parlar amb paraules.
En el cas de la reina de la cova, et preguntaria allò de què va ser abans, l'ou o la gallina, què va ser abans, el text o el dibuix?
Amb el text, definitivament va ser el text, perquè també, clar, jo no, és el meu primer llibre i no estava acostumada a treballar amb una idea que fos meva, i d'alguna manera vaig tenir la necessitat de tenir un text bastant sòlid abans de posar-me a dibuixar, perquè em feia cosa construir els dos estructures en paral·lel perquè domino molt una i l'altra zero, saps?
Val.
Llavors vaig treballar molt l'estructura del conte i quan vaig tenir algú sòlid sobre el que dibuixar em vaig explayar tot el que em vaig poder, però com si ja fos el manuscrit que havia rebut de l'editorial, com si fos d'una altra persona, m'entens?
Clar, per tant canvia molt, no, Júlia, quan poses imatges del que han pensat altres?
Clar, perquè la part divertida de l'assumpte aquest és que quan tu dibuixes és com si parlessis, d'alguna manera també dones moltíssima informació. Llavors, si hi ha la mateixa ment que dibuixa i escriu, les idees les pots... És com començar una frase parlada i acabar-la dibuixant, saps? Tens moltes idees, metàfores, jocs que pots escriure, però rebatre amb les imatges, o portar més lluny amb les imatges, o dir que era veritat o mentida, o fer... Saps? O sigui, és com un llenguatge que es torna molt complet, si pots ser tu la persona que s'expressa en els dos mitjans.
Podem dir que Júlia Sardà s'expressa pels dos mitjans a la perfecció, però t'haig de confessar una cosa, Júlia. Jo vaig llegir La reina de la cova aquest cap de setmana i no sé per què, avui a la nit, he somiat amb el llibre. He somiat justament amb les tres protagonistes. Perquè, clar, si ens fixem en aquesta il·lustració, amb aquest dibuix, amb aquest esbós teu, és que és tan detallista i els colors que fa servir, no? Vull dir que un plan gairebé no necessiten text, no? Però posem-li text, perquè aquestes tres germanes, les protagonistes de La reina de la cova, liderades per la gran, per la Franca, s'atreveixen a sortir de casa, una aventura amb la que creixen i es preparen pel que es puguin trobar allà fora, no? Júlia, tu t'has trobat més coses boniques o de les que fan por? Què t'has trobat més a la vida?
A parts iguals. Jo juraria que... Bueno, per mi és
perquè tenen
un
aquest
món
punt
meravellós
de...
i molt terrible.
Tenen aquest punt de sí. És meravellós però terrible alhora. I no totes ho tenen clar.
Clar, aquí també hi ha una mica el joc de moment vital, no? Perquè sí. La germana gran sí que realment sent
una
necessitat d'explorar, sí. Però també les altres dues no tant. I seguint aquesta idea una mica, jo potser sempre he estat una mica més... la segona germana, la que s'ha vist
com entremig,
estirada per
no?
La gran.
Sí.
Digue'm?
No, que com entremig, no? Perquè és com aquesta relació, quan et toca ser la mitjana...
Sí, sí.
Que has de trobar el teu lloc, sí, també, que no és fàcil.
No, perquè d'alguna manera cada un té els seus ritmes de creixement i els seus moments per fer les coses i per triar de creuar els límits i les barreres del seu propi desenvolupament personal. Llavors, a vegades, per com van les relacions, per com van les jerarquies o bueno, això, o els links que tenim amb la gent que ens estimem, hem de forçar-nos una mica o al revés, o ralentir-nos. Llavors, d'això va una mica la història també, de que cada un ha de començar a escoltar la seva pròpia veu interior i ser fort per decidir quan sí i quan no, saps?
Quan és el moment, no? Uh-huh.
Sí, perquè si no... també ja surten altres complicacions quan tu creixes massa aviat.
Tal qual. El llibre La Riera de la Cova hem de dir que està traduït per la Tina Vallès, també. Per tant, es va publicar, Júlia, primer en anglès. Els contes són universals?
A veure, jo, amb la meva visió centroeuropea, com si diguéssim, sí? Diria que sí, però evidentment no, perquè, clar, per mi em sembla que és el món sencer, però estic... Bueno, a veure... És una pregunta una mica complicada. O sigui, per una banda, diria que sí que hi ha sentiments que són universals i clàssics, que són els grans motius de la vida, però no sé si aquest seria el cas, la veritat. No sé si això els hi passa també als nens de Malàsia d'aquesta manera.
Clar, depèn del no, totalment. Descontextualitzat. Escolta'm una cosa. Tant la teva web, juliasardà.com, com el teu Instagram, juliasardà Portavella, podem gaudir amb algunes de les teves il·lustracions. Tu tens representants per a possibles clients als Estats Units, al Regne Unit, a la Xina. Com ha estat, Júlia? També explica'ns això una mica. Volíem saber-ho, no? Obrir-te aquest camí cap a aquest panorama internacional.
Doncs ha sigut una feina de molts anys, com et deia, que ja porto treballant des del 2010 i al principi estava molt focalitzat en el mercat espanyol, nacional, i més endavant em van sortir oportunitats d'obrir-me al Regne Unit i a Estats Units. Vaig poder signar amb un parell d'agents a Londres i unes altres a Nova York, i llavors això ja et dona també accés a una altra cartera de clients, estàs molt més protegit, estàs molt més assessorat, tens... O sigui, primera, que ells tenen els seus tractes ja amb els que ja tens accés a això, a millors, bueno, projectes més ben pagats, més grossos, i després que no t'has de preocupar mai més per l'assessorament legal, que no es faci res sense que tu te n'adonis, que estiguis... La feina d'il·lustrador, a part de ser una feina molt solitària, d'autodisciplina i d'autodidacta, també hi ha una altra part de que has de ser gestor, has de ser advocat...
Ho has de ser tot, sí.
Clar, i això és complicadíssim. Llavors, al cap de molts anys he aconseguit cobrir-me més o menys i ara estic bastant contenta, la veritat, en aquest sentit.
De fet, sabem que tu has explicat en una ocasió, Júlia, que el teu pare és pintor i de petita et passaves el dia dibuixant, però en aquell moment, Júlia, que ara estàs dient, ostres, és que soc tot, no?, per poder dedicar-me a la meva passió, no?, que faig ofici. Quan és aquell moment que te n'adones que vols viure del que dibuixes?
Bueno, la veritat és que d'alguna manera, precisament per això, per veure el meu pare treballant tota la vida i veure-la ell que se n'en sortia, doncs potser va ser des del minut zero que vaig pensar que això era una possibilitat real. Hi ha moltes persones que això els hi costa més de creure-hi perquè potser tenen un perquè no tenen potser la sort de veure-ho a casa seva, llavors se't fa més com una quimera, saps? Com un somni impossible, però... De veure-la ell treballant a casa i que si treballes les coses surten i que si t'hi poses en sèrio pots fer llibres si et ve de gust o pots fer quadres o exposicions i viure d'això, doncs ho vaig pensar molt des del principi, des de nena, suposo, sí.
Ah, escolta, des de petita, tu deies, ja ho has pensat des de petita. Com et van impactar, no?, aquests, per exemple, perquè tu has il·lustrat el Mac 2, has il·lustrat a Mary Poppins. Suposo que eren personatges, no?, que tots hem tingut, són referents, no? Però tu ja, com a Júlia, il·lustradora, ja de gran, és més complicat il·lustrar històries amb les que tothom, i suposo que per tu també, doncs, ja la tenies com un referent tan clar, no?, tan visible?
Va, no sé què dir-te, perquè a mi em passa molt com que si són pel·lícules, històries, llibres amb els que he connectat molt i m'ho he passat molt bé, sí, i he sigut feliç,
sí,
això és un estímul, sempre. És a dir, saps com quan anaves al cine de petita i veies Casper i flipaves amb el fantasma i la casa,
ah,
i el
sí
que volies fer quan arribaves a casa era dibuixar-lo també, saps? És el que dèiem amb un amic, com per intentar allargar la felicitat que t'ha produït la pel·lícula, saps? La connexió aquesta, sí, amb un món imaginari. Llavors, en aquest sentit, em passa una mica el mateix. Si em diuen, ara, per exemple... segurament començaré a treballar amb La història interminable, que és un hit.
Què dius? Llavors, faràs una il·lustració? Què faràs? Explica'ns-ho, Júlia, proper projecte.
Oi, no us puc explicar molt perquè encara no he signat, ja està una mica en l'aire tot, però és una... Parat una mica.
Ja ho veurem, no?
Però és un bon exemple d'això, d'aproximar-te a un clàssic,
sí,
i si és un clàssic amb el que flipes i connectes,
el resultat.
Per mi és només un estímul més. Sí, i qualsevol... I encara que les persones tinguin el seu propi imaginari creat, jo ho he vist d'una manera molt unilateral, saps?
És el teu món.
Manera...
Clar.
Sí, molt egoista, saps?
Mira, per cert, hi ha una il·lustració de Mary Poppins, teva, que surt amb els nens agafats de la mà, que baixen corrents. És que tenim la Olga Vallejo, que és la sotsdirectora del programa, que està meravellada amb aquesta il·lustració, i ens diu, per favor, a on els podem adquirir, aquestes il·lustracions de la Júlia?
Ah, mira... El que passa és que aquest llibre no sé si encara es ven. O sigui, el vaig editar amb el Cercle de Lectors fa molts anys, després ho va comprar Planeta.
Mira, espera, fem una cosa, Júlia, que hem de deixar-ho aquí, però ara continuem parlant. Gràcies. Una abraçada.
Vale.